sense passar gana. Neodiet Ponés t'ofereix aquesta secció.
El somni de molts conductors seria poder contestar al correu electrònic, escriure missatges a WhatsApp, actualitzar el Facebook, entrar al Twitter, revisar uns documents de la propera reunió, fer-se un selfie i tot això sense deixar de conduir.
Sí, sí.
De fet, hi ha alguns conductors insensats que alguna d'aquestes coses fan. Deixeu de fer-ho. Espereu, perquè molt aviat el somni d'un cotxe que s'autocondueixi serà una realitat quotidiana als nostres carrers i a les nostres carreteres. No sé si s'ha begut l'enteniment, però avui vol parlar d'això en Josep Maria Mainat. Mainat, bon dia, benvingut.
Bon dia a tots.
Aviam, dius que no són tan lluny els cotxes sense conductors?
Bé, fa un any i mig o dos.
En vam parlar.
Sí. I amb un cert optimisme col·locàvem el tema com a 10 o 15 anys vista.
Bé, doncs... Et va passar?
Un cop més. El creixement exponencial dels avenços tecnològics ha destrossat totes les previsions. Algunes vegades hem parlat d'un visionari que es diu Elon Musk, aquí.
Elon Musk és veritat.
És un d'aquests mil milionaris visionaris que, a més, aprofiten les seves visions, oi, per fer-se encara més milionaris, no? Això és un cercle que s'autoalimenta, no? Doncs bé, ell és el fundador de PayPal, dels cotxes 100% elèctrics de Tesla, sí, del Solar Systems, que és la companyia de més avançada d'energia solar dels Estats Units, d'una empresa que a mi em té meravellat, que es diu SpaceX, que és una companyia privada que fabrica i dissenya coets espacials i que la NASA l'ha contractat per portar carregaments a l'estació internacional.
Sí, un crac.
Un crac total, no? Doncs bé, ell diu que no hem de tenir por dels cotxes autoconduïts. Diu que és com els ascensors. Abans hi havia uns operadors, els ascensors, te'n recordes?
Bueno, molt vagament, però és veritat que hi havia gent que t'acompanyava als ascensors, que venien operadors que t'acompanyaven.
Sí, jo també ho he vist a les portes.
Sí, són força vells, De manera són vells.
Però sí.
I alguns avui ens hem fet més vells, encara.
Sí, doncs l'operador et deia, bon dia, on vaig? Tu deies, gràcies. Mira, vaig al quart. I ell feia anar com una maneta.
És veritat.
Sí, i la maneta, i llavors allò accelerava i frenava l'ascensor a mà, Aquí arribem al pis, no? Bé, més tard, amb uns botonets i uns petits circuits electrònics, els ascensors s'autoconduïxen i maneguen intel·ligentment, perquè hi ha una certa intel·ligència, no? Llavors, qui posa primer el botó, qui puja, qui baixa, quins pisos s'ha d'aturar i tot això, no? Doncs amb els cotxes passarà el mateix. Això que ara ens sembla tan antiquat d'un senyor que faci anar un ascensor, ens semblarà antiquat que un senyor faci anar un cotxe. Perquè és que aquesta mateixa setmana l'Elon Musk ha pronosticat que en uns anys s'acabarà prohibint que les persones conduïm els cotxes.
O sigui, ja no només que hi haurà cotxes sense conductor, sinó que els éssers humans no podrem conduir el cotxe.
No, perquè els ordinadors ho poden fer molt millor que nosaltres. I per tant, hi haurà un moment en què estadísticament els humans serem més perillosos que els ordinadors, les carreteres.
Per tant, llavors, ens prohibiran conduir.
Serà lògic, no? És a dir, els cotxes són màquines de matar. Un cotxe pesa 2 tones. I pot anar a... Bueno, no hi anar perquè està prohibit, però pot anar a 200 km per hora. Tu saps el que és una màquina de 2 tones a 150 o 200 km per hora? I, a més, els éssers humans som molt imperfectes conduint. Ens distraiem, fem imprudències, tenim son, tenim mal de cap, prenem alcohol o altres substàncies que ens deixen sense reflexes i sense concentració. No podem evitar el que hem dit abans, llegir un missatget allò mentre conduint, allò pujant i baixant la mirada, no? I a més, vull dir, a vegades no tenim el cotxe en perfecte estat de revista, els pneumàtics dalt. És a dir, som un perill.
Ja.
I avui estem parlant, d'aquest horrorós accident d'aviació, on han mort 117 persones.
150
persones, no sé la xifra, és igual. Però fixa't bé que només a Catalunya, l'any passat, van morir en accidents de trànsit 140 persones i 800 van quedar ferides greument. Només a Catalunya. Els accidents de trànsit maten cada any 1.240.000 persones a tot el món. És una xifra horrorosa. Quan cau un avió, és molt tràgic, però surt a la portada dels diaris perquè és un fet excepcional, precisament. És una cosa que passa de cop, mor moltes persones de cop, i és tan excepcional que surt als diaris. Que mori 1.240.000 persones per accidents de trànsit, pràcticament no surt ja a les notícies, perquè és tan habitual, però en canvi, pensa que són... Bueno, i 50 milions de persones van quedar ferits de forma molt greu amb discapacitats permanents. Estem parlant de que cada dia més de 500 nens moren per culpa d'accidents de trànsit.
Sí.
500 nens moren cada dia per culpa d'aquestes màquines assassines que dèiem abans.
Però un moment, Josep Maria, és culpa dels conductors o dels cotxes?
És culpa, en una immensa majoria dels casos, d'errors humans. O sigui, estadísticament, hi ha un estudi del Departament de Seguretat Viària dels Estats Units que diu que amb els cotxes sense conductor s'evitarien més d'un 80 o gairebé 90% dels accidents. I si suméssim aquesta equació les carreteres intel·ligents, els accidents de trànsit acabarien sent una cosa ja del passat.
Aviam. Les carreteres també poden ser intel·ligents?
Home, mira, la pel·lícula que es deia Jo, Robot, Ai, Robot,
sí,
estava basada... Doncs hi havia unes carreteres amb uns cotxes que circulaven a unes velocitats extraordinàries, sense conductor, els cotxes, vull dir, i les carreteres també estaven interconnectades amb els cotxes entre si, i això feia que els cotxes anessin a unes velocitats extraordinàries sense cap perill de que hi hagués un accident. Si no ens haguéssim de refiar... De la precisió humana per mantenir els cotxes dintre un carril, per canviar de direcció, per frenar temps, podrien conduir per uns carrils molt més estrets, a més velocitat i molt més a prop els uns dels altres. Sí. Això multiplicaria per dos o per tres la capacitat de les autopistes. Mm. Escurçaria les hores necessàries que estem fent per anar d'un lloc a un altre. Sí. Acabaríem definitivament amb els embussos de trànsit i amb els accidents. I de propina... Quan els cotxes es condueixin sols, totes aquestes hores perdudes que ara estem allà enganxats al volant, encallats allà en un embotellament, doncs els podríem aprofitar per fer altres tasques més productives o més entretingudes, acabar un treball a l'ordinador, contestar el correu, llegir les notícies o veure un episodi de House of Cards o jugar una mica al Candy Crush, o fins i tot, no oblideu que amb un cotxe que es condueixi tot sol no tenim per què estar asseguts en dues files arrenglerats com si estéssim allà a missa, a l'església. L'últim model de Mercedes que ha presentat, que diu que abans del 2020 al mercat, autoconduït, els dos seients de davant es giren, es posen de cara als seients de darrere, hi ha una taula al mig i pots fer una brisca, per dir-ho.
És com si fossin aquelles cadires de l'AVE.
Sí, exacte, sí, és com si fos l'AVE. Llavors, de tant en tant, hi ha un comandament a distància que qualsevol dels quatre o cinc que estan allà poden dir, bé, que ara pararem aquí, que pararem allà.
Clar, però per entendre'ns, perquè hi hagi un cotxe automàtic, tots els cotxes, per automàtic, conduït per un...
Sí, sí.
Igual, automàticament, tots els cotxes hauran de ser conduïts automàticament, perquè jo m'horroritzaria d'anar amb un cotxe automàtic i que al costat hi hagi un tio conduint el costat, que vés a saber què, saps?
Bueno, aquest és el tema. Hi ha una etapa de transició fotuda, no?
Ja,
serà
clar,
quan hi hagin vehicles intel·ligents, conduïts per conductors, al costat de vehicles que no són tan intel·ligents, oi? Sí. Perquè es porten conductors tontos o tal. Wow. Bé, s'hauran d'adaptar les normes de circulació.
Evidentment.
Per exemple, a Nevada, a Florida, a Califòrnia i a Michigan ja les han adaptades. Després s'hauran de revisar les assegurances automobilístiques.
Pues clar.
I mirar la lletra menuda. Per què? Què passa si tots cotxes sense conductor tenen una topada? Què és la culpa? De quin ordinador és la culpa, no? Diguéssim, haurem de veure què passa quan circulin, com he dit, cotxes intel·ligents enmig de conductors tontos. I segur que s'haurà de modificar un piló de coses. Però el que és segur és que els cotxes sense conductor seran una realitat quotidiana molt aviat. Hi ha 5 marques que diuen que el 2020 tindran aquests cotxes al mercat. Vale? La Mercedes, la Tesla, la Google, per descomptat, que la Google va ser els primers que van fer això... la Mercedes, la Tesla, la Volvo, la Nissan, tots ells diuen que el seu model és pel 2020. Pel 2020.
Sí, per 5 anys.
Sí, i l'Elon Musk, que és el de Tesla, diu que el seu model de Model S, Tesla Model S, a finals d'aquest any tindrà un nou software, perquè va tot per software, aquest model, que permetrà el que en diu autopilot, que és que el 90% de les coses les farà sol. Aquest any, És a dir, seguirà pel carril de l'autopista, llegint les ratlles de l'autopista, podrà canviar de carril, si hi ha espai per canviar de carril, podrà frenar, accelerar...
Però pregunta molt important, Josep Maria. Digue'm. Quan falta perquè em pugui comprar un cotxe d'aquests?
Bé, per poder-ho comprar, ells tots diuen que el trobaran el 2020. Evidentment, costarà molt canviar tot el parc automobilístic, perquè estem parlant de 2.000 milions de cotxes a tot el món. Només de fabricar 2.000 milions de cotxes elèctrics tardarem 20 anys, suposant que tothom el vulgui comprar.
Clar.
Per tant, entre poder-lo comprar o que això sigui un avantatge total, perquè tots els cotxes ja siguin realment elèctrics, poden passar 20 anys. Però tu poder-lo comprar, segons diuen aquestes empreses, el 2020... O sigui,
res, eh?
El 2020 és...
Vaja, i si l'última vegada que vas dir ui, trigarem encara uns quants anys i tal, no sé què,
sí,
ve de
no,
saber-ho,
no,
potser
no,
vens d'aquí
no,
a dos mesos i dius, sí, no, han dit que ho va pensar el 2017. En fi, per cert, de cara a la setmana que ve, estimat Mainat, de què vols parlar?
Doncs mira, com que avui no hi ha Xavier Sala...
No, que el tenim a França.
Sí, tenim 3 o 4 temes pendents i ara no recordo quin és el de la setmana que ve. Però un dia d'aquests, si no la setmana que ve l'altre, portarem aquí al plató, i podrem veure per
l'estudi. Sí.
Per l'estudi, perquè soc de televisió.
Ja ho sé, no, per favor. És igual, hi ha molts focus, també podria ser el plató, cap problema.
Doncs, uns cascs, que ens els posarem tu i jo, i, no, un casc com un casc de la guerra, un casc, allò.
Un casc, sí.
I podrem controlar, amb el cervell, només amb el cervell, podrem controlar un ordinador. És a dir, pensarem, ratolí, puja amunt, ratolí, baixa avall.
No m'ho puc creure.
Doncs jo tampoc, però, i portarem un escalèstric, aquí, tot un escalèstric, i nosaltres, cada un conduirà un cotxe, només
Amb el cervell?
Amb el cervell. Amb el cervell, que tindrà uns cables que sortiran d'uns electrodos que aniran cap a una màquina.
Tu t'ho creus?
Home, ja ho veurem aquí, eh?
Val.
Ho veurem en directe.
Oh.
Si no, la setmana que ve, l'altra.
Val. Mainat, el punt et queda. Gràcies. Vinga. Per acompanyar-nos una vegada més. Josep Maria Mainat, com sempre, amb la ciència optimista aquí al Món RAC1.